TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 3 d'octubre, en què destacam que milers de persones s'han manifestat a pobles i ciutats de les Balears en contra de la detenció per part d'Israel dels integrants de la flotilla global. Entre ells hi ha 3 mallorquines i 2 menorquins. Les concentracions més multitudinàries han estat a Palma, amb més de 1.000 persones. I a Mau també, en prop d'un miler. Allà, Josep de Moner i Carlota Oliver, familiars dels menorquins interceptats, van llegir part del manifest.
Perquè les autoritats no els abandonin, perquè no han fet res, sinó que s'han jugat la vida per ajudar el més dèbil, i els més dèbils en aquest cas són els palestins.
Han interceptado la flotilla, les han secuestrado, ha sido una detención ilegal, completamente.
Els advocats de la flotilla acusen Israel d'un crim de guerra, reclamen al president del govern central, Pedro Sánchez, que intervengui per garantir la seguretat dels detenguts que ara s'enfronten a l'expulsió. Tot d'un, ampliem aquesta informació en una jornada en què tenim encara la mirada posada a les pitiuses. Avui reobre Ilias Marc Ferrer de Formentera després de solucionar les incidències de la tempesta de dimarts.
Mentre Eivissa restableix el funcionament dels serveis essencials i infraestructures crítiques en 48 hores, el subministrament de combustible ja està garantit, també el funcionament de les depuradores, del subministrament elèctric i la xarxa viària està pràcticament restablerta al 100%. El Consell ha contractat 4 empreses que reforcen la neteja a les carreteres. Mariano Joan no és el vicepresident.
S'estan desplegant en aquest moment, ja des d'ahir, inclús a diversos punts de la xarxa viària, com són doncs, la carretera de Sant Eulari, a Portinatx, els passos inferiors que existeixen a la carretera de Sant Eulari a Jesús, a l'altura de Jesús, de Cana Negreta. Estan parlant també doncs, de les zones de Corona, les zones de Sant Mateu.
I el delegat del govern central a les Balears, Alfonso Rodríguez, s'ha oferit a tramitar tan aviat com sigui possible les ajudes estatals.
La predisposición de esta delegación de gobierno para tramitar con urgencia, en cuanto ellos nos lo solicitaran, esa solicitud de declaración de zona gravemente afectada por fenómenos naturales. El gobierno de España ha estado y estará siempre en la reconstrucción de estos daños ocasionados por fenómenos adversos.
I avui també estem atents a la vaga dels metges que tornen a fer aturada. Serà la segona a tot l'Estat que es fa en protesta del nou Estatut Marc que vol aplicar el Ministeri de Sanitat.
Els serveis mínims seran del 100% en atenció hospitalària i als serveis d'urgències i emergències. I a l'atenció primària, al matí, hi ha d'haver un metge i un pediatre o 2 metges i un pediatre en cas que els centres tinguin més de 20.500 targetes assignades. A l'hora baixa seran tots els metges que realitzin atenció continuada als PACs.
El mercat laboral tanca el setembre a les Balears amb una baixada de l'atur d'un 7% respecte de l'any 2024.
En canvi, si comparem la situació d'ara amb la del mes d'agost, comencen a sumar-se persones a les llistes del SOIP i a reduir-se el nombre de contractes. Són els efectes de l'estacionalitat, un fet que lamenten els sindicats.
En crònica de tribunals, el jutge Juan Carlos Peinado proposa jutjar la causa completa del cas Begoña Gómez en jurat popular. No només la peça separada per la contractació de l'assessora de Moncloa.
Recordem que des d'abril de 2024 se l'investiga per presumpte tràfic d'influències, corrupció en els negocis, intrusisme i apropiació indeguda. Peinado sosté que la relació de Gómez amb el seu marit, el president del govern central, Pedro Sánchez, és fonamental per la comissió dels delictes.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal té una cita avui al poliesportiu Galatzó contra el Peñíscola en partit de la 5ª jornada de Lliga. Joan Gabriel Boussà, bon dia.
Molt bon dia, un duel que el podreu seguir per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. Els mallorquins disputaran a partir de les 8:30 del vespre un partit atípic, ja que no ho faran a Son Moix, que continuen obres. El partit es disputarà al pavelló Galatzó. Vadillo ja podrà comptar amb Deibao, mentre que Piqueras continua com a única baixa de l'equip. En futbol, el Real Mallorca farà avui el darrer entrenament abans de viatjar al capvespre a Bilbao. Els de Iago Barrasate intentaran dissabte a Sant Mamés aprofitar-se del darrer mals resultats del seu rival, l'Atlètic Club. En principi, seran quatre les absències a la Catedral: Omar Mascarell, Marc Escúmbula, Takuma Asano i Jan Virgili. I en tennis, Jaume Muna disputarà avui, devers les 10 del matí, el seu segon partit, el Master 1000 de Xangai, contra l'italià Flavio Cobolli, número 22 del rànquing ATP.
I avui acabam una setmana laboral que ha estat una mica convulsa en la part meteorològica. Quin dia ens espera avui divendres? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, doncs avui tenim per davant una jornada ennigulada. Sí que és cert que a primeres hores del dia encara tindrem més presència de clarianes, tot i que de moment ja han tingut algunes gotes a punts de Mallorca, però esperant que sigui a partir del migdia que els núvols agafin més pes i fins i tot durant les hores centrals podrien tornar a tenir alguns ruixats de caràcter local entre el nord-est de Mallorca i també a punts de Menorca. El vent en conjunt bufarà fluix i ho farà de llebeig. Això permetrà que no tinguem gaires complicacions en el mar, tot i que encara ara tindrem redols de maror al nord de cada una de les illes. I tot això estarà acompanyat per una petita pujada del termòmetre, un augment que, a causa d'aquesta entrada de vent del sud-oest, afectarà sobretot al nord-est de cada una de les illes. Ara mateix tenim a les Pitiuses 21 graus a Sant Carles i 22 a Eivissa. A Mallorca, 14 graus a Lloret, 15 a Manacor i 16 a Inca. I a Menorca, 17 graus a Ciutadella i 18 a Maó.
Així estan les Balears i el món quan són les 8 i 6 minuts, amb Lluís Menéndez, el control tècnic, i amb Toni Escanelles, Caterina Bany i Cristina Bossà a la redacció. Escoltau l'informatiu matí.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Manifestants en defensa de l'alliberament dels activistes de la flotilla detinguts per Israel s'han concentrat en pobles i ciutats de tota Europa. A Palma varen ser més de 1.000 persones a la plaça de Cort. Marxes per Palestina i Moviment Global per Gaza demanen al govern d'Espanya que trenqui tota relació amb Israel.
Els manifestants duien pancartes amb lemes com Palestina lliure i visca la lluita del poble palestí, també consignes com no és una guerra, és un genocidi, o la solidaritat no és un crim.
El suport total a tots els integrants, tota la tripulació de la flotilla, i ja visualitzar la societat, i ja no només Espanya, sinó tots els indrets, ja ha acabat d'una vegada amb el genocidi a Gaza.
El hecho de poder verlo en vivo da como una otra capa de horror que me hace sentir que hay muy poca gente que se movilice. Porque al final todos, creo que todas las personas sobre la Tierra, de alguna manera o no, tendrían que haber visto algo de Palestina.
No hi ha una guerra, hi ha una invasió d'un exèrcit contra un poble que no fa més que fugir d'un costat a un altre.
Es varen produir moments de tensió quan alguns manifestants llançaren cadires a la Policia Nacional, però els incidents no anaren a més. Les entitats convocants reclamen la lliberació immediata de les tres mallorquines que anaven a bord de la flotilla.
També a Maó, a la plaça de la Constitució, prop d'un miler de persones van participar a la manifestació contra l'assalt a la flotilla. Van llegir un manifest col·lectiu en què també van participar els familiars dels dos menorquins interceptats. Són Josep de Moner, pare de Lluís de Moner, i Carlota Oliver, filla de Santi Oliver.
S'han jugat la vida per una causa justa, estan detinguts i, per tant, volem que rebre el primer el nostre suport i el nostre caliu, i després perquè les autoritats no els abandonin, perquè no han fet res, sinó que s'han jugat la vida per ajudar el més dèbil, i els més dèbils en aquest cas són els palestins.
Han interceptado la flotilla, les han secuestrado, ha sido una detención ilegal completamente, y lo que queremos es poner el foco en Gaza.
A Eivissa, el passeig de Vara de Rei va ser el punt de trobada per protestar. Més de 350 persones es concentraren a les 7 de l'hora baixa.
I a Formentera, aquesta concentració es va fer abans, a les 5. Un centenar de persones es varen congregar a la plaça de la Constitució de Sant Francesc, on varen llegir un manifest contra els assassinats a Gaza i la captura de la flotilla, això sí, seguit d'un minut de silenci.
Les manifestacions i vagues d'estudiants es varen fer ahir presents arreu del continent. A Espanya, les més multitudinàries varen ser a Barcelona i a Madrid. I això mentre la flotilla acusa Israel d'un crim de guerra i fa una crida a la mobilització internacional. Això poques hores després que l'exèrcit d'Israel assaltés una cinquantena d'embarcacions amb més de 400 activistes, molts d'ells espanyols, amb ajuda humanitària a Gaza. La Global Summit Flotilla n'ha exigit l'alliberament immediat, entre els quals els 5 ciutadans de les Balears. Reclamen a Pedro Sánchez que intervengui per garantir la seguretat dels detinguts que ara s'enfronten a l'expulsió.
Ara bé, en el cas que no acceptin la deportació, seran jutjats. Jaume Sens és advocat de la flotilla.
No han entrat a Israel, els han segrestat i els han portat a Israel contra la seva voluntat, i això no és que sigui la meva opinió d'advocat, sinó que és l'opinió de la Cort Penal de Justícia, que hi ha un cas similar al del Marmara del 2010, on jo era advocat de dos ciutadans espanyols, ja va considerar que aquelles detencions eren arbitràries, il·legals i que constituïen crims de guerra.
Tot això quan continuem sense notícies dels 5 illencs que viatgen en la missió humanitària. De moment no se sap res de les activistes mallorquines Lucía Muñoz, Alejandra Martínez i Reyes Rigón, i tampoc dels menorquins Lluís de Moner i Santi Oliver. Els vaixells de la flotilla van ser interceptats en aigües internacionals. El Ministeri d'Afers Exteriors té constància que al manco 40 dels més de 60 activistes a bord de la missió humanitària han estat detinguts. L'equip jurídic de la flotilla ha confirmat que una de les arrestades és l'exbalassa de Barcelona, Ada Colau.
El govern espanyol reclama la posada en llibertat dels integrants de la Global Summit Flotilla, mentre que els Estats Units qualifiquen la missió, la franja, de provocació deliberada.
Des de Copenhagen, Pedro Sánchez demana al govern d'Israel que garanteixi la protecció dels espanyols que participen en l'acció humanitària.
Hemos trasladado al gobierno israelí el que es necesario que protejan los derechos de los, no solamente nuestros compatriotas, sino todos los integrantes de la flotilla. En todo caso, por supuesto, desde España vamos a garantizar esa protección diplomática.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirma que el buc de l'Armada Espanyola, que s'havia desplaçat des de Múrcia per donar assistència a les barques, continuarà a la zona fins que siguin posats en llibertat.
I per entendre el recorregut legal que espera els activistes detinguts, han parlat amb el catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals a la UIB, Joan David Jané. Assegura que tenen ara dues opcions.
Si accepten la seva deportació, seran expulsats d'Israel ràpidament, mentre que, si no ho fan, passaran a disposició judicial.
Després s'haurà de veure si queden detinguts i hauran d'ingressar a una presó israeliana perquè se'ls acusa d'entrada il·legal en el país.
Jané assegura que la detenció és il·legal perquè els activistes navegaven en aigües internacionals, és a dir, que navegaven en alta mar, allà on Israel no té jurisdicció. Israel pot actuar fins a les 12 milles marítimes mitjançant la policia de fronteres del país.
Ben a temps avui el que pugui passar amb els activistes de la flotilla, el mateix dia que avui arriba al port de Palma un dels majors portaavions dels Estats Units.
S'espera que uns 4.500 mariners nord-americans facin escala a la badia. La tripulació té uns dies de descans a Mallorca després d'unes operacions a l'Atlàntic Nord. La sisena flota romandrà a l'illa fins al pròxim 8 d'octubre i l'arribada ja s'espera entre els restauradors i comerciants. De fet, Magaluf serà una de les zones que més se'n beneficiï i, de fet, ja han penjat banderes nord-americanes per alguns dels carrers més concorreguts del nucli.
Quan ellos están aquí, se nota económicamente y gasta pasta y nosotros también está feliz.
Él comer mucho. Él no quiere comer una cosa, él quiere que va también pisar, también pedir tres cosas, cuatro cosas.
També resposta positiva entre alguns treballadors d'aquest nucli turístic.
Estamos un poquito desesperados. Y esperamos que la llegada del ejército va a mover un poquito Magaluf y toda la zona de Calvía.
Así que esperamos con muchas ganas, la verdad, con ganas de trabajar porque hemos estado toda la temporada parados y a tope, es un buen final de temporada.
I el president d'Acotur, José Tirado, també assegura que l'estada dels marines comporta beneficis.
Auténtico incentivo que lo vamos a aprovechar y que se cumpla y bienvenido y fantástico.
La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han organitzat dispositius i protocols de seguretat durant la seva estada.
L'arribada del portaavions, però, també ha provocat el rebuig entre alguns ciutadans que han convocat una protesta avui capvespre.
Mallorca per la Pau fa una crida a mobilitzar-se a les 6:30 de l'hora baixa sota el lema OTAN no, fora vaixells de guerra de la nostra terra. Serà al final de les avingudes a la confluència amb el passeig marítim a Palma.
Són les 8:14.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
El Teatre Principal d'Inca, dissabte 11 d'octubre, a les 7, Bèsties de Mònica Dolan. Un impactant monòleg amb Marta Marcos sobre la hipersexualització i la pornificació dels menors. Després de la funció, col·loqui amb l'actriu i la periodista Alba Tarragó. Entrades a la banda al web del Teatre Principal d'Inca.
Tens WhatsApp? Idò ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneja el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8:15. Hem sabut avui a primera hora que s'ha reobert ja l'autovia de l'aeroport d'Eivissa. Recordem que era una de les vies que continuava afectada per les precipitacions que va fer amb molta força dimarts, que varen caure amb molta força dimarts passat, i per tant és una carretera important i estratègica, i finalment ja han pogut obrir. En concret, a les 7 del matí ha pogut obrir-se l'accés en aquesta via. Eivissa restableix el funcionament, per tant, dels serveis essencials i infraestructures. El subministrament de combustible, que era també un dels punts que preocupava més dimecres capvespre, també està garantit. D'altra banda, se recupera el funcionament de les depuradores, del subministrament elèctric, i la xarxa viària està pràcticament ja restablerta.
I també us podem informar que el Consell d'Eivissa ha contractat d'emergència 4 empreses que reforçarà l'operatiu de neteja de la xarxa insular de carreteres. Arranjaran, per tant, alguns trams ja habilitats, però que encara presenten restes de fang, també de pedres i altres elements. Mariano Joanes, el vicepresident del Consell.
S'estan desplegant en aquest moment, ja des d'ahir inclús, a diversos punts de la xarxa viària, com són doncs, la carretera de Sant Eulari, a Portinatx, els passos inferiors que existeixen a la carretera de Sant Eulari a Jesús, a l'altura de Jesús, de Cana Negreta. Estan parlant també doncs, de les zones de Corona, les zones de Sant Mateu.
Mentre el servei d'emergència també actuen en 30 punts diferents per extreure aigua, sobretot d'habitatges. El director general d'emergències, Pablo Garriz, ha destacat la feina dels efectius.
Más o menos lo que estamos haciendo en 2-3 días es lo que hubiera llevado prácticamente un mes, mes y medio con los recursos locales. Por tanto, hay que tener en cuenta que tenemos ahora mismo casi 500 personas trabajando en diferents turnos i de diferents organismes.
I també avui reobre l'IES Marc Ferrer de Formentera després de solucionar les incidències que la tempesta de dimarts va ocasionar.
Les obres d'ampliació que s'estan duent a terme van propiciar les inundacions de diverses zones del centre. L'aigua, a més, va afectar el sistema elèctric. Un cop restablert el servei i solucionades les incidències, avui l'Institut reactiva, per tant, l'activitat lectiva.
I aquest divendres també estarà marcat per una altra vaga dels metges. Serà la segona aturada a tot l'Estat que es fa en protesta contra el nou Estatut Marc que vol aplicar el Ministeri de Sanitat. Els serveis mínims seran del 100% en atenció hospitalària i els serveis d'urgències i emergències. L'IB Salut considera que són serveis essencials i estableix, per tant, que a l'atenció primària al matí hi ha d'haver un metge i un pediatre com a mínim, o dos metges i un pediatre als centres més grans, aquells que tenen més de 20.500 targetes assignades. A l'hora baixa seran tots els metges que realitzaran atenció continuada als PACs.
Continuen demanant que no es tanqui encara l'avantprojecte de l'Estatut Marc que ha de regular les condicions laborals del personal sanitari. Consideren que el text, que ja fa 3 anys que es negocia, és injust i suposa un retrocés històric. Entre altres, lamenten que no inclogui el reconeixement retributiu del model de classificació professional, també la jornada laboral de 35 45 hores i l'accés a la jubilació anticipada, voluntària i parcial. Denuncien que la proposta del Ministeri no té en compte les particularitats de la seva professió, que entenen que té condicions laborals precàries. És Claudio Triay, delegat de Menorca del Sindicat Mèdic de les Balears.
Aquesta reivindicació no només és per nosaltres, sinó també per pacients que moltes vegades són atesos amb unes condicions precàries, en professionals esgotats i a qualsevol hora, tant des dia com des vespre, les 24 hores, que no permeten tenir unes condicions laborals dignes.
Per tot plegat, al llarg del dia estan convocades diverses concentracions a totes les illes. La primera serà a les 8:30 a les portes de l'Hospital Mateu Orfila de Mahó. Més tard, a les 12, els metges se concentraran davant la delegació del Govern Central a Palma i, finalment, a Can Misses, a Eivissa.
D'aquí només uns minutets, a les 8:30, parlarem amb Miguel Lázaro, que és el president de Cimeval. I no deixem ara de parlar de salut, perquè la campanya de vacunació de la grip començarà dia 13 d'octubre i ja podeu demanar hora des d'ara al vostre centre sanitari. Salut recomana que els grups de risc es vacunin abans del desembre. Ja s'ha presentat la campanya, que s'allargarà fins al març. L'objectiu és augmentar-ne la cobertura, ja que l'any passat va arribar al 30% de la població. Salut incideix en la importància que els principals col·lectius de risc, majors, infants menors de 5 anys i embarassades, es vacunin, ja que les conseqüències de la malaltia poden ser greus. Marta Puyalto.
Salut recorda que la majoria d'hospitalitzacions es produeixen entre majors de 70 anys i els menors de 5. Precisament enguany, la campanya de vacunació s'amplia a tots els centres educatius pels infants nascuts al 2020, 21 i 22 del segon cicle d'infantil. Es donarà cobertura amb 28.000 dosis a un total de 350 centres públics i concertats amb l'objectiu de protegir la població de risc i les persones vulnerables. A les escoles i a les residències, la campanya començarà abans, a partir de dilluns que ve. En el cas dels petits, no serà una punxada, sinó que serà una vacuna intranasal. Juan Carlos de Carlos és el coordinador autonòmic de pediatria.
Si logramos altas coberturas, vamos a disminuir la hospitalización, los ingresos, la gravedad, las complicaciones que puede tener la gripe y la difusión de la gripe entre la población, fundamentalmente entre la población vulnerable.
Enguany Salut estén la recomanació de vacunar els nins i nines de 6 i 7 anys. En el seu cas, ho hauran de fer, però, als centres sanitaris. La consellera de Salut, Manuela García, ha recordat que la grip no és una malaltia banal i ha fet una crida a la població perquè es posi una vacuna que és molt segura. Demana que no es doni credibilitat a les informacions falses.
Realmente hay muchos bulos y mucha pseudo información en medios sobre los efectos que puede producir la vacuna. La vacuna, los efectos secundarios son mínimos y realmente es una vacuna muy segura y que protege.
Enguany s'han adquirit 276.000 dosis per un valor de 2,7 milions d'euros.
I pel que fa a la vacunació de la Covid, enguany no s'oferirà de manera conjunta amb la de la grip. Salut n'indica la protecció per majors de 70 anys, però prioritza una alta cobertura de grip. A diferència del coronavirus, que ja té incidència tot l'any, la grip és estacional. Ara són les 8:22. El mercat laboral tanca el setembre, com era previsible, marcat per l'estacionalitat. La desocupació interanual ha baixat prop d'un 7% i puja l'afiliació a la Seguretat Social un 2,4%. En canvi, si comparam la situació d'ara amb la del mes d'agost, comencen a sumar-se persones a les llistes del SOIP i a reduir-se el nombre de contractes. Les lectures un mes més són diverses. Els sindicats critiquen la forta estacionalitat, el govern, però, ho nega.
Començant per la consellera de Treball, Catalina Cabré, assegura que la temporada, tal com va passar l'any passat, s'allarga.
Aquest mes de setembre mos està demostrant que les dades estan pràcticament en picos de reducció d'atur i empullades i creació d'ocupació com els altres mesos de juliol i agost, i preveïm una temporada que s'allargui i tal vegada es comporti com l'any anterior, on ja vàrem enllaçar en la campanya de compres de Nadal, no?
En canvi, per Comissions Obreres, les dades confirmen la incapacitat del govern de les Illes per prendre, diuen, mesures contra l'estacionalitat i la precarietat laboral en un moment en què les desigualtats van a l'alça, asseguren. Per això reclamen la convocatòria urgent de la Mesa de Diàleg Social. Maria Àngels Aguiló, la secretària d'Ocupació.
que aquesta millora que hem tingut aquests anys venia donada principalment per la reforma laboral i per el creixement econòmic del país. I no venia donada per la transformació del model laboral que tenim a les Illes Balears i que se basa en la temporalitat, l'estacionalitat i la precarietat.
Mentrestant, la gran patronal, la CAEP, tot i que celebra les dades, ja veu els primers indicis d'esgotament amb un atur que baixa en manco que altres anys o que la mitjana estatal. Es Carmen Planes, presidenta.
Destacamos pues que la prolongación de la temporada se refleja en la buena dinámica del mercado laboral durante este último mes del verano, donde también destacamos el esfuerzo empresarial por mantener la actividad e incrementar las contrataciones pese a un verano con altibajos en algunos sectores.
També treuen pit als petits i mitjans empresaris. Això sí, diuen que hi ha reptes com aconseguir habitatge per als treballadors i diversificar l'economia de les illes. Així arribam a les 8:25, ara als esports.
Informatiu matí. Esports.
L'Illes Balears Palma Futsal té una cita avui al Poliesportiu Galatzó contra el Peñíscola en partit de la cinquena jornada de Lliga. Joan Gabriel Bausà, bon dia de nou.
Molt bon dia de nou. Els mallorquins disputaran a partir de les 8:30 del vespre un partit atípic, ja que no ho faran a Son Moix, que continuen obres. El partit es disputarà al pavelló Galatzó i l'equip només tindrà el suport d'uns 500 aficionats. Precisament, el tècnic dels mallorquins, Antonio Vadillo, ha parlat d'aquest fet i no està gens content, tot i que contratemps l'entrenador no vol excuses.
Con excusa no hizo con un partido, nunca, jamás. Lo que nos hace ganar un partido es correr más que rival, apretar más que rival, estar más concentrado que rival, tener más acierto que rival y querer el partido más que rival. Y aún así a veces no lo ganas, pero en eso no vamos a enfocar. Al final todo lo que rodea y todo lo demás, bueno, pero tenemos que también alzar un poquito la voz porque no son las mejores condiciones para un equipo como nosotros.
Vadillo ja podrà comptar amb Deibao, mentre que Piqueras continua com a única baixa a l'equip. El partit Palma Futsal Peñíscola el podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio i també a IB3 Televisió. En futbol, el Real Mallorca farà avui el darrer entrenament abans de viatjar al capvespre a Bilbao. Els de Iagoba Arrasate intentaran dissabte a Sant Mamés aprofitar-se dels darrers mals resultats del seu rival, l'Atlètic Club. En principi seran 4 les absències de la Catedral: Omar Mascarell, Marc Cumbula, Takuma Sano i Jan Virgili. Un partit que el podreu seguir aquí a IB3 Ràdio demà. A la primera divisió, avui a les 9 del vespre, es disputarà el primer partit de la 8a jornada entre l'Osasuna i el Getafe. I atenció, perquè el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, farà pública avui la llista de convocats per als partits de classificació per al Mundial 2026 entre Geòrgia i Bulgària, que se celebraran els dies 11 i 14 d'octubre. Entre les incògnites destaca si entrarà el jove Lamine Yamal i com es cobriran les baixes de Carvajal, Gavi i Fermín. I la U d'Eivissa afronta el duel contra el Nàstic amb la necessitat de trencar una ratxa de 3 partits sense guanyar. Paco Gémez té tota la plantilla disponible excepte Frank Castillo, que encara es recupera. El tècnic destaca la importància de sumar davant un rival directe en la lluita per l'ascens.
Con mucha ganas de que llegue el sábado, poder competir otra vez, de poder darnos la opción de ganar y sobre todo de empezar a otra vez a ganar partidos, pues llevamos 3 partidos sin ganar, 2 empates y una derrota, y esa dinámica a nosotros no nos vale, ¿no? Aunque seguimos estando en una situación muy buena, creo que somos un equipo que si queremos cumplir nuestro objetivo no nos podemos permitir el lujo de estar tantos partidos sin ganar, ¿no?
Per la mare de tenis, Jaume Monà disputarà avui de vers les 10 del matí el seu segon partit, el Master 1000 de Xangai, contra l'italià Flavio Cobolli, número 22 del rànquing ATP. D'altra banda, el focus del tenis internacional femení torna a Calvià 6 anys després amb el Mallorca Women's Championship, un torneig Chihuita 125 que es disputarà al Mallorca Country Club de Santa Ponça del 4 al 12 d'octubre. Anem a escoltar el president de la Federació de Tenis de les Illes Balears, Abelardo Oleano.
Que havien començat amb el femení, es va deixar aparcat i ara es torna a arrencar. Tot el que siguin tornejos i més d'aquest nivell, Balears ho agraeix tot. Sí, la veritat és que és molt diferent. No té res que veure jugar a Monterba que jugar a Monterra. Ara, la qualitat dels tenis no té res a envejar ni un ni l'altre. Per tant, esperem veure una bona setmana i que disfrutem tots.
El motociclisme, que cada setmana es disputarà el Gran Premi d'Indonèsia, i ho fa en el millor moment de la temporada i dels darrers anys per a Joan Mir, tercer diumenge passat al Japó. Aquest és l'objectiu del pilot mallorquí per aquest Gran Premi. Són declaracions al programa Esports 3 d'IB3 Ràdio.
Amb confiança. Està clar que començam des de zero. Res de lo que has aconseguit abans serveix aquí. Hem de fer un reset, agafar aquesta confiança positiva i a partir d'aquí crear una altra vegada un bon cap de setmana, treballar des del primer moment i intentar tornar a lluitar per el nostre objectiu que s'està a prop del podi.
I acabam amb bàsquet, a 16 de final de la Copa d'Espanya. El Palmer s'enfrontarà al Donostia Guipúzcoa Bàsquet, mentre que el Figo i Palma arrencarà a casa contra el Palència. I teniu present també que aquest diumenge a migdia teniu una cita amb el derbi de primera FEB entre l'Esti Menorca i el Figo i Palma, que el podreu seguir per IB3 Televisió. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:30, ara repassam quines seran les claus d'aquest divendres. Continuam avui pendents de la flotilla global perquè milers de persones s'han manifestat a pobles i ciutats de les Balears en contra de la detenció per part d'Israel dels integrants de la missió humanitària. Entre ells hi ha 3 mallorquines i 2 menorquins.
I advocats de la flotilla acusen Israel d'un crim de guerra i reclamen al president del govern central, Pedro Sánchez, que intervengui per garantir la seguretat dels detinguts que ara s'enfronten a l'expulsió.
A les 8:45 serà el torn a l'informatiu matí de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars. A Eivissa s'ha reobert la carretera a l'aeroport que va quedar negada per les pluges de dimarts. Gemma Guasch, bon dia.
Bon dia. Ha estat fa tan sols una hora i després d'accelerar ahir els treballs amb l'arribada de 3 bombes de gran capacitat de la península que han permès treure l'aigua. Recordem que al punt d'aquesta via pel túnel de Sant Jordi s'acumulaven ahir al matí 3 milions de litres d'aigua, segons va destacar el director general de Emergències. Eivissa restableix el funcionament dels serveis essencials i infraestructures crítiques en 48 hores amb el subministrament de combustible garantit i l'elèctric restablert. El Consell d'Eivissa ha contractat d'emergència 4 empreses que reforçaran l'operatiu de neteja a la xarxa insular de carreteres, arranjaran alguns trams ja habilitats però que encara presenten restes de fang, pedres i altres elements.
A Mallorca, Palma ha activat per primera vegada el Pla Territorial d'Emergències en fase de prealerta durant l'octubre i el novembre per prevenir riscos davant de fenòmens meteorològics adversos. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Així ho ha anunciat el batlle de Palma, Jaime Martínez, en la Comissió de Protecció Civil Municipal, a la qual s'han valorat les actuacions fetes enguany. De cara al 2026, la prealerta s'activarà des del 15 d'agost fins a finals de novembre. També s'ha presentat un nou tríptic informatiu en Consells de Protecció per a la Ciutadania.
A Menorca, Paria, la sanitat privada no és ara mateix una opció a l'illa. Gel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La jubilació de la comara ha obligat la clínica Joaneda de Ciutadella, l'única que oferia el servei actualment, a tancar la sala de parts de manera temporal. Això ha generat preocupació i també certa indignació entre algunes famílies i dones embarassades. Pacients que tenen contractada una assegurança de salut que inclou el servei de part, però que ja han estat derivades a la Seguretat Social per al seguiment de l'embaràs. Un canvi que implica també haver-se de desplaçar 50 quilòmetres fins a Maó.
I a totes les illes, els metges fan vaga avui en protesta contra el nou Estatut Marc que vol aplicar el Ministeri de Sanitat. És la segona aturada que fa el col·lectiu a tot l'Estat per aquest motiu. En parlam ara a l'entrevista. Ara ja tenim a l'altra banda del telèfon Miguel Lázaro, que és president de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics i del CIMEVAL. Senyor Lázaro, bon dia.
Què tal? Buenos días.
Els metges i facultatius, feis vaga, quines són les principals reivindicacions, els principals motius?
Bueno, hacemos la segunda jornada de la huelga, no contra la consellera autonómica, sino contra la ministra, y el motivo de esta segunda huelga es porque ha presentado un borrador, después de 23 años de tener un borrador, digamos, bloqueado. La actualización no cumple con los objetivos que Europa le pide en cuanto a 6 objetivos que están vinculados a los fondos Next Generation, y nosotros hacemos una huelga no a nivel corporativo, ni a nivel, vamos a llamarle, pensando en los 200, más de 200.000 médicos que hay en la sanidad pública, sino porque el talón de Aquiles de la sanidad pública es la falta de médicos. La falta de médicos hace que bueno, pues que la lista de espera y la accesibilidad a la sanidad pública de los pacientes sea muy larga, como todo el mundo ya sabe. La seguridad de los pacientes también tiene que ver mucho con la falta de médicos, y está claro que este estatuto, que es un estatuto que podría ser un instrumento de cambio vertebrador de la sanidad pública en cuanto a que si reconociera nuestra singularidad y además no nos discriminara a nivel laboral, podría ser, digamos, un gran instrumento para fichar, captar y fidelizar a los médicos que nos faltan. Luego, esta huelga es una huelga que el primer objetivo realmente es mejorar la sanidad pública, que todo el mundo sabemos que es buena, pero que se va deteriorando poco a poco por la falta de médicos. En segundo lugar, yo creo que lo que está claro es que el colectivo médico lidera asistencialmente tanto la gestión como la atención a los pacientes. Es un colectivo que tiene una cualificación profesional y una gran responsabilidad dentro del sistema sanitario, que queremos que sea reconocido en una reclasificación que vaya vinculada al sueldo base de un médico cuando empieza a ser 1.270 euros y cuando se jubila sigue siendo el mismo. Si queremos un estatuto retributivo como jueces y fiscales, y luego lo que queremos es que las guardias que hacemos no sean de 24 horas, que sean guardias que la hora de guardia se pague más que la hora ordinaria. Queremos jornadas de 35 horas semanales como jornada ordinaria y el resto extraordinarias. Queremos además un estatuto que nos permita conciliar la vida laboral y familiar, que no atente a nuestra salud laboral. Todo el mundo sabe que hoy la prevalencia en trastornos mentales de los médicos ha aumentado, digamos, exponencialmente de forma muy elevada, y lo que queremos es un estatuto marco que respete nuestra singularidad, nuestra idiosincrasia. No somos aquí elitistas, sino simplemente queremos que se reconozca el papel de líderes en la sanidad pública. Si no hay médicos, no hay sanidad pública. Queremos un estatuto, vamos a llamarle, que cumpla con los objetivos de Europa. Ahí hay fondos europeos, como ya he dicho, y sobre todo que dé respuesta al déficit de médicos de forma progresiva que existe en la sanidad pública.
Senyor Lázaro, i quins efectes tindrà aquesta vaga? Perquè sabem que normalment sí. Aquest tipus d'aturades sí. I s'eleva uns serveis mínims elevats, evidentment, per la importància que té la seva professió. Per tant, de cara al ciutadà, quin impacte tindrà aquesta vaga?
Bueno, primero, la pregunta que me haces me gusta mucho, porque quiero pedir disculpas, estoy diciéndole en todas las entrevistas que me hacen, a los ciudadanos de las Islas Baleares, porque la huelga no se la hacemos a Manuela García, la hacemos a la ministra, ¿no? Lo cual es un contrasentido. Por eso hacemos una concentración a las 12 delante de la delegación del Gobierno. Lamento y pido disculpas a los ciudadanos, porque va a haber, evidentemente, son los que las víctimas de este parón y esta huelga que a los médicos no nos gusta hacer. De hecho, huelgas médicas prácticamente no hay por este sentido vocacional del médico, y porque siempre pone al paciente por delante de, digamos, a veces de sus derechos, ¿no? Y a nivel de tranquilizar a las personas, sí, los servicios de emergencias van a estar, digamos, al completo, y también lo que sería un poco la atención oncológica, ¿vale? Y el resto va a ser, pues, va a haber dotaciones médicas que hay en festivos o en fines de semana.
Uh-huh. Senyor Lázaro, president de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics i del CIMEVAL, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'Ivetra Ràdio.
Gràcies a ti.
Escoltau l'informatiu matí. Ivetra Ràdio.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, se les apreciacionaria.
Pobres animals, sí, perquè pica molt, de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto, el Sac a Beneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquest és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera.
Escoltau l'informatiu matí. I de Tres Ràdio.
I quan són les 8:38 minuts, anem ara a l'exterior, perquè a les 8:30 han obert les portes de la sala d'actes de l'Hospital de Sant Llàtzer per acollir la segona jornada d'humanització del càncer amb el lema El pacient al centre. Els actes han de començar a les 9:30, en conferències, taules redones, per parlar de la relació sanitari-pacient i de la humanització en els espais hospitalaris. Ho organitza l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes. Ara ja anem en directe, allà s'hi troba Toni Escanelles. Toni, bon dia.
Bon dia, i efectivament ja la gent comença a arribar aquí, comença a fer les inscripcions, són els primers moments, acaben d'obrir les portes fa molt poquet, i nosaltres ens acompanya Bela Mé, que és la presidenta del Comitè de Pacients, que és l'entitat organitzadora d'aquestes jornades, també és vicepresidenta de l'Associació Espanyola contra el Càncer a les Balears i que serà més l'encarregada de presentar les conclusions d'aquest esdeveniment. Bé, d'entrada, ens podríeu explicar un poquet qui són els ponents, per què han estat triats per explicar aquí, per compartir amb els sanitaris aquests coneixements.
Bon dia a totes i a tots. Bé, quan vàrem iniciar la programació d'aquesta jornada, vàrem pensar que seria adient tenir una visió des del punt de vista de l'humanització, però també centrada en el tema dels espais. Hem triat, jo crec, un gran exponent, que tots s'han mostrat molt col·laborador des de l'inici, tots han estat voluntaris a participar, i començarà aquesta jornada en la ponència Perspectiva Metge, Pacient i Familiar amb el doctor Ferran Morell, catedràtic emèrit de Neumologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. I en Ferran Morell ha escrit també dos llibres, un dedicat, un homenatge a la seva filla Sònia, que va morir de càncer, i també Ull Clínic. Té una visió molt humana de la pràctica de la medicina. El nostre lema d'aquesta jornada és posar amb el pacient al centre, moderat pel doctor Joan Ferrer, i els ponents són la doctora Carmen Gómez del Valle, metge de l'equip de cures pal·liatives de l'Hospital Universitari Son Espases, la doctora Gemma Rialp, cap de l'unitat de vigilància intensiva de l'Hospital Son Llàtzer, la doctora Maria Cajete, cap de servei d'oncologia de l'Hospital Son Llàtzer. Totes mos parlaran com a doctores des d'un punt de vista des de l'UCI, des d'un servei d'oncologia i des d'un les cures pal·liatives. Per tant, veurem la visió de posar el pacient al centre des de diferents unitats. I com no, participarà, sempre participen en tot nosaltres, totes les jornades i congressos que organitzem, una pacienta, Xus Romero, que també forma part del Comitè Assessor de Pacients de les Illes Balears, i mos donarà la seva visió des d'un punt de vista com a pacient. Seguirem amb una ponència del doctor Mauro García, que des de fa 8 anys, des de que se va iniciar a la Universitat de la Facultat de Medicina de les Illes Balears, dona la signatura de Comunicació i Salut. És catedràtic en psiquiatria per la Universitat de les Illes Balears. Acabarem amb una taula redona d'humanització dels espais. Nosaltres veiem una visió des del punt de vista d'atenció al pacient, com millor hem de tractar el pacient, però també com podem humanitzar els espais. Amb aquesta taula redona hi haurà Soledad Gallardo, gerent de l'Hospital de Son Llàtzer, que mos mostrarà què s'ha fet en aquest hospital en quant als espais humanitzats. Gabriel Rojo, subdirector d'Humanització d'IB Salut, que mos explicarà els projectes que tenen endavant pensat en l'IB Salut per posar en marxa en els diferents hospitals o centres de salut. I en Bernat Nadal, de cada Col·legi d'Arquitectes, i en Carlos Doctor Carlos Recasem, president del Col·legi de Metges, mos parlaran de la importància i d'un estudi realitzat de salut i arquitectura. Aquest és el programa d'avui.
molt ràpidament perquè tenim molt poc temps, però s'ha avançat molt en els darrers anys en matèria d'humanització, des de que se posa damunt la taula el fet de que els pacients, i especialment en oncologia, necessiten que se'ls consideri abans persones que malalts, no és així?
Han recollit el que han pogut publicar en quant a projecte d'humanització, com a la millora i humanització de les sales d'espera, sales d'informació planta i sales per activitats i tallers. Ho tenim a Sant Llàtzer i la resta d'hospitals públics de les Illes Balears. I amb això avançarem. Jo crec que avançarem junts. També hi ha un projecte que ens ha agradat molt en pacients i familiars que han constituït aquest grup de treball, que Lucy de Sant Llàtzer, la doctora Gemma Rial, ens explicarà avui. S'han iniciat consultes de síndrome post-UCI amb l'objectiu d'aplicar protocols, intent d'humanització centrat en el pacient i la família mentre estan ingressats.
I doncs, moltíssimes gràcies, Bela. Evidentment, moltíssimes coses més n'estarem pendents al llarg d'aquesta jornada. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. I el que vos deim, això és la darrera hora des d'aquí. Ara tot d'una comencen aquestes jornades i vos explicarem com comença i com acaba tot això per fer més humana l'estada dels pacients de càncer als hospitals.
Moltes gràcies, Toni Escanellas, per aquesta connexió en directe des de l'Hospital de Sant Llàtzer. Ara d'aquí uns segons arribam a les 8:45. Ara 10 minuts per la informació de proximitat a les edicions insulars de l'Informatiu Matí.
Ivetres Ràdio, Informatiu Matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. Palma ha activat per primera vegada el Pla Territorial d'Emergències en fase de prealerta durant l'octubre i el novembre per prevenir riscos davant fenòmens meteorològics adversos. De cara al 2026, la prealerta s'activarà del 15 d'agost fins a finals de novembre. Tot d'una parlam. Abans, però, volem saber com es circula per les carreteres de l'Illa a aquesta hora. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Daniel Femenia, bon dia.
Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobem tràfic fluid en general a les principals carreteres de Mallorca. Només tenim tràfic lent i aturades intermitents. El MA20, via cintura en sentit Andratx, des de l'altura de l'estadi Balear fins a sortida de Solla i s'arriba a la Palma per l'autopista d'Inca. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Daniel. En Miquel Hernández, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
Cuida'm. Mallorca té el seu ritme propi. Saber escoltar la calma del que era, agrair el que tenim i cuidar el que ens envolta. Conviure és entendre que aquest lloc no només s'habita, es respecta, es respira, s'estima. Conviure és responsabilitat de tots. Això és conviure, això és Mallorca. Cuida'm. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, activat per primera vegada el Pla Territorial d'Emergències de Palma en fase de prealerta durant els mesos d'octubre i novembre per prevenir riscos davant fenòmens meteorològics adversos. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Ha anunciat el Bala de Palma Jaime Martínez a la Comissió de Protecció Civil Municipal, en la qual s'han valorat les actuacions fetes enguany. De cara a 2026, la prealerta s'activarà des del 15 d'agost fins a finals de novembre. També s'ha presentat un nou tríptic informatiu en Consells de Protecció per a la Ciutadania. Escoltem Martínez, després el cap de bombers de Palma, Eder García.
Que puguem prevenir i, per tant, jo crec que és una bona decisió que també es pren aquesta de que estigui activada la prealerta. Això no vol dir res més que estar preparats per si s'ha d'actuar, no?
Un dels objectius importants que tenim és el poder avisar i formar a la població en cas d'activacions del pla en fase d'alerta o d'emergència.
Mentrestant, l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai ha organitzat diferents exercicis i pràctiques per al seu personal a Mallorca, concretament a la badia de Pollença, a l'Illa, se'n fan 5 a l'any.
Un grup d'alumnes s'han simulat l'espera a l'aigua abans del rescat per part d'un helicòpter. Són 12 alumnes desplaçats des de diferents unitats de l'Exèrcit de l'Aire de Palma i de la Península. Simulen un estat de supervivència després d'haver-se propulsat des de l'aeronau en una situació de risc. Fernando Ruiz Risueño és capità coordinador de l'exercici Surmar.
También a lo mejor un paracaidista que resulta herido en el mar o a la deriva o perdido. En caso de tener que abandonar la aeronave, ya sea por un fallo catastrófico o por seguridad o siendo derribado, pues tengas que utilizar el asiento eyectable, entonces pues caes al mar con un paracaídas y tendrás que tener unas técnicas de supervivencia hasta que los medios de rescate puedan asistirte.
8 i 49 minuts, més qüestions. Agama torna a reduir els litres de llet que compra el ramaders de Mallorca. Treballadors i pagesos creuen que l'empresa d'AM mai no li ha interessat la llet mallorquina, per bé que acceptar 42 milions d'euros en subvencions per modernitzar la planta i fer derivats lactis.
Segons els ramaders, d'aquí a mig any, Agama deixarà de comprar una de les vaqueries i d'aquí un ho deixarà de fer amb les altres dues en les quals encara fa feina. El grup d'AM, que és el propietari de la marca, no confirma res de moment. En tot cas, hauria oferit als pagesos quedar-se amb la marca i també amb la maquinària. Per part seva, els treballadors afegeixen encara un altre element en aquesta equació, el fet és que l'aeronau és del grup Bordoi, el qual no la vol vendre i el lloguer, segons la versió dels treballadors, acaba el febrer de 2027. Joana Mascaró, secretària de la Unió de Petits Agricultors, i Jesús Ávila, el delegat sindical de Gama.
L'any 2023, més o menys, estava produint 8 milions de litres i va ser quan van tenir la crisi que Gama va anunciar que volia reduir un 40% la compra de llet i nosaltres van sortir allà i ens van encaixar. I de llavors ha anat baixant i ara estem a 4 milions i mig, que és el que de l'empresa que necessitava per ser viable, i ara surt i diu que no, que ha baixat més les ventes i que no és viable i vol tancar.
Me poden comunicar que potser facin un ERE, un ERTE o qualque tipus de mobilitat, per això ens estem preparant. I d'ençà pues, quedarà qualque gent que van de desmuntar la part de la fàbrica que puguin servir per dur una altra banda i segurament quedi qualcú a recollir aquesta llet fins a final d'any.
Obrir en plana política, el PP ha presentat una moció al Consell Insular per exigir responsabilitat al govern central per les errades amb les polseres maltractament. Els socialistes estudien encara el seu suport o no, però defensen la feina feta pel Ministeri d'Igualtat.
La portaveu popular a la institució, Núria Riera, ha estat molt dura exigint als dirigents del PSIP a les Balears que donin explicacions per les suposades errades que s'han donat en les polseres telemàtiques que haurien de protegir les dones dels seus maltractadors. La seva homòloga socialista, Catalina Cadera, però, diu que n'estudiaran la proposta, ara bé defensa el que fa el Ministeri d'Igualtat i retreu al PP que només vulgui atacar el govern central quan el Consell Pacte diu amb els masclistes de Vox.
No callarem, no mirarem cap una altra banda, no és un tema d'un dia que no se'n torni a xerrar, a on són les explicacions del grup socialista de Mallorca. No acceptarem que se jugui en la seguretat de les dones i demanem el suport incondicional en aquesta moció.
I, evidentment, no de caure ni de fallir en tot el que es lluita contra el maltractament i la violència de gènere, cosa que no sé si el Partit Popular pot estar tan orgullós de fer-ho perquè està aquí pactant amb un grup d'extrema dreta que no condena la violència de gènere, que no surten els minuts de silenci quan condemnem les agressions.
A tot això, els socialistes demanen la reprovació de Núria Riera, consideren que l'expedient sobre les incompatibilitats de la seva tasca com a portaveu del PP a la institució i com a funcionari de govern s'ha tancat en fals, extrem que nega l'afectada.
El PSIP ho va demanar el febrer i dijous ho tornarà a fer. Volen que el ple del Consell reprovi Núria Riera, diuen, per robar i estafar els ciutadans. La portaveu socialista Catalina Cladera du una nova moció a la institució perquè considera que el president del Consell, Llorenç Galmés, l'ha de cessar com a portaveu del PP i també Funció Pública ha de tornar a obrir aquest expedient que se li va tancar. Riera creu que el PSIP presenta aquesta moció per fer renou i per no preocupar-se, diu, per temes importants.
La meva situació personal és un tema arxivat i tancat per l'alta inspecció del govern de les Illes Balears. Si el resultat hagués estat un altre, els socialistes haguessin sortit en bandada a demanar el compliment d'aquest acord de la inspecció, per la qual cosa el que han de demanar és el compliment i el respecte en el resultat de la inspecció perquè va arxivat, i evidentment és una cortina de fum.
És una vergonya, jo ho dic alt i clar, que la senyora Riera cobri 330.000 euros de les arques públiques i no compleixin les seves obligacions com a funcionari i a damunt encara se'n vulgui sortir com si no passés res. Per tant, això clar que s'ha de tractar aquí, perquè cada dia o cada plenari, cada comissió, la senyora Riera seu allà amb tota la seva cara dura i ben clar i fort, i m'agradaria que ho traguéssiu també als mitjans. És una cara dura que no s'amaga de ser-ho i que, evidentment, no pot seguir estafant en el ciutadà d'aquesta manera.
El grup socialista del Consell també donarà la setmana que ve que es condemni el genocidi a Gaza.
I no deixem l'actualitat del Consell Insular perquè ha posat en marxa un nou servei d'atenció integral a domicili per a infants i joves amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. Es tracta d'una iniciativa pionera a les Balears i també a tot l'Estat, que en la primera fase disposarà de 100 places que s'ampliaran en els pròxims mesos.
L'objectiu és que el servei ajudi a millorar la qualitat de vida d'aquests menors i reforçar el descans i conciliació de les famílies cuidadores. Llorenç Galmès, president del Consell de Mallorca.
Un servei totalment novador que entra directament a les nostres cases. Unes cases que, per desgràcia, cada vegada tenen més soledat i més sobrecàrrega emocional. Un servei que aporta solucions concretes i, sobretot, adaptades a cada un dels usuaris.
El servei té una plantilla de 2 psicòlegs, 6 educadors, una coordinadora i una terapeuta ocupacional que podria augmentar segons les necessitats. Guillermo Sánchez, president de l'IMAS.
Hablamos principalmente de menores en la franja de edad de 7 a 12 años, pero ampliable excepcionalmente hasta los 21 años. ¿Por qué esa franja de edad? Porque a partir de los 7 finaliza la atención temprana y es una franja en la que se puede trabajar muy bien el tema de la prevención, que es un elemento esencial para evitar un posterior institucionalización de estos menores.
L'àmbit d'actuació del servei és tota l'illa de Mallorca en 3 unitats diferenciades a Palma, Inca i Manacor. El pressupost és de 2 milions d'euros per als pròxims 3 anys. D'aquesta manera, arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Ara falten 5 minuts per les 9 del matí i com cada divendres feim un cop d'ull als cinemes.
¿Qué tiene usted pensado para mí?
Colocarse lo más cerca de la cúpula que pueda y ayudarnos a encontrar los túneles de ETA.
Així com l'exitosa La Infiltrada explicava el cas real d'un agent de la Policia Nacional en coberta, el comando Donosti d'ETA, un fantasma en la batalla es parla del mateix, però amb una guàrdia civil de protagonista i serveix per mostrar la història de la banda des dels anys 90 i fins a mitjans del 2000. Dirigeix el gran Agustín Díaz Yáñez, produeix Jota a Bayona i protagonitza Susana Abaitua, que diuen que està magnífica. S'estrena avui i en 15 dies serà Netflix.
Tienes una mano gemelo en España. Tendrás unos meses para esperar. Cada detall de la vida de Daniel. Aprende cómo habla, cómo se mueve.
Segona proposta espanyola, La sospecha de Sofía, una història d'espies entre Madrid i Berlín, ambientada en plena Guerra Freda, dirigeix Imanol Uribe i la protagonitza Aura Garrido i Àlex González per partida doble, perquè la cosa va de bessons. En fi, és l'adaptació d'una novel·la de la guanyadora del Premi Planeta de l'any 2024, Paloma Sánchez Garnica.
¿Qué va?
José.
No quería asustarte, volví hace unos meses.
També Parecido a un asesinato és l'adaptació d'un llibre homònim de Juan Bolea, un thriller psicològic protagonitzat per Blanca Suárez, Eduardo Noriega i Tamar Novas. Temor, angoixa, por i traumes en una història on la protagonista cerca començar de nou i no és fàcil.
¿Ha oído hablar de la Ultimate Fighting Championship, la UFC?
Des dels Estats Units ens arriba una de les sorpreses de la cartellera, The Smashing Machine, la biografia del lluitador Mark Kerr, una de les primeres estrelles de l'UFC, les arts marcials mixtes. Un home que va tocar el cel i l'infern i que protagonitza, diuen de forma excepcional, Dwayne Johnson. Emily Blunt, també en el paper d'esposa, tan meravellosa com sempre.
Esta família és nostra fortalesa.
És encara ara la tercera pel·lícula més taquillera de tots els temps, només superada per una altra de la saga i per Avengers Endgame. Parlam d'Avatar, el sentit de l'aigua, que durant uns dies tenim l'oportunitat de recuperar amb pantalla gran i amb tota la seva esplendor. Avui ja està, feines fetes, s'estrenen més coses i més coses encara queden d'altres setmanes. Repasseu i trobareu.
Idò, després d'aquesta repassada a les cartelleres de Sandra Martínez, com que és divendres també, faim el repàs als sons de la setmana. Avui, molts marcats per la pluja a Eivissa i també per l'assalt per part d'Israel a la flotilla humanitària.
Arbres que han caigut, hi ha enterrats a via pública, gent que ha quedat atrapada dins alguns cotxes.
Podrem veure tots els danys materials que hi ha hagut i podrem activar qualsevol mecanisme d'ajuda per part del govern de les Illes Balears una vegada hàgim valorat els danys materials.
Begin a new chapter of security, peace and prosperity.
No s'interceptaran, no s'atacaran, no sabem molt bé què passarà.
El govern d'Espanya està acceptant com a normal aquest bloqueig naval, que és un bloqueig que la Cort Internacional de Justícia va declarar il·legal.
A mi me vienen a la cabeza las Jessicas, las Carlas, las Aldianas, las Nicolets.
Su ministerio, el de Igualdad, no protege a nadie.
Reitero las disculpas por el ruido generado en torno a su seguridad.
Se va demostrar que el Partit Popular és aquell partit que no accepta chantatges, que té clares les seves línies vermelles.
No se puede decir una cosa y parecer Vox y luego hacer otra y parecer el PSOE, que es lo que al final son.
Ara mateix estem presentant el nostre primer LP de 7 cançons que està en format vinil i que ha sigut possible gràcies a 8 segells independents que han participat conjuntament per tal de coeditar este disc.
Hem arribat a les 9, ara resumim quins són els temes més destacats d'aquest divendres. Destacam una notícia de darrera hora, i és que han traslladat a la presó del desert del Negev, al sud d'Israel, els 473 tripulants de la flotilla global que varen ser detinguts per l'exèrcit d'Israel. Els advocats preveuen que una vegada en aquest centre penitenciari els deportin cap als seus països.
Això l'endemà que milers de persones s'hagin manifestat arreu d'Europa contra l'arrest dels integrants de la missió humanitària. També aquí a les Illes recordem que hi ha 3 mallorquines i 2 menorquins, de fet, a la concentració de Maó. Josep de Moner i Carlota Oliver, familiars dels menorquins interceptats, varen llegir part del manifest.
Perquè les autoritats no els abandonin, perquè no han fet res, sinó que s'han jugat la vida per ajudar el més dèbil, i els més dèbils en aquest cas són els palestins.
Han interceptat la flotilla, les han secuestrat, ha sigut una detenció il·legal.